Uns aiguats històrics deixen un centenar de morts al País Valencià, la pitjor tragèdia que té diversos responsables. El primer, el canvi climàtic, obra dels humans, però també una nul·la previsió política i males decisions, com obligar els treballadors i a les treballadores a anar a la feina tot i el perill que arribava. Molts responsables hauran de reflexionar sobre com han actuat. Bon dia, Catalunya, són les 8.
Al matí a Ràdio Estel, amb Pau Massí.
Són les 8 d'aquest divendres, 31 d'octubre. Aquest dijous, que això sí que fa olor de divendres, perquè demà molts tenen festa, nosaltres també. Però és dijous 31 d'octubre, s'espera un cap de setmana llarg i per això, en plena hora punta, davant d'aquesta operació sortida que es preveu per aquesta tarda, connectem amb el RAC per saber ara mateix com està en la xarxa viària, com estan les carreteres del nostre país i també quina és l'última hora de la connexió amb el País Valencià. Ens en porta tots els detalls la Carla Buigas. Bon dia, Carla.
Bon dia, matí d'incidències a les carreteres catalanes. Al Maresme, un accident a Tordera, la carretera GI-600, que va fins a Blanes, provoca afectacions en els dos sentits de la via i obliga a habilitar un pas alternatiu. També aquesta hora s'acumulen 6 quilòmetres de retenció densa a la C-58 al punt de Ripollet, en direcció Sabadell, per un vehicle variat. També a la demarcació de Tarragona, la Terra Alta, es talla la carretera TV-3341, que va de Caceres a Horta Sant Joan, per inundacions. I pel que fa a les retencions, a aquesta hora es concentren a l'àrea metropolitana, sobretot als accessos a Barcelona, per la Trinitat, també les vies del Baix Llobregat, a l'A2, els punts de Pallejà i Sant Feliu, i a la B23 des de Molins. També el Vallès, la circulació es concentra a la C-58, al punt de Sant Quirze, i a les rondes i a les complicacions d'hora punta, les dues vies amb retenció, sobretot cap al nus del Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Carla, per parlar d'aquesta operació sortida d'aquest cap de setmana. A partir de les 9 parlarem amb el director del Servei Català de Trànsit, amb el Ramon Lamiel, perquè ens en doni tots els detalls. Però abans fem un cop d'ull al cel. Quines temperatures ens hem despertat avui i quin és el temps que ens espera per aquest dijous? Ens en porta tots els detalls en Jordi Miralles. Bon dia, Jordi.
Hola, Pau, bon dia. Doncs mira, 20 graus ara mateix a Barcelona, 19 a Tarragona, 18 a Girona i 14 graus a Lleida i també a Olot. I una jornada, la d'avui, en la qual tindrem moltes més clarianes, però continuarà plovent i estones amb una certa insistència a les comarques del sud, especialment Montsià, Baix Ebre i també a la comarca de la Terra Alta. De fet, només ahir, al Parc Natural dels Ports, a 144 litres d'aigua per metre quadrat i continua plovent. I a Mas de Barberans, també al Montsià, 108 litres. Una jornada, la d'avui, en general, amb nuvolositat variable a tot Catalunya, però ja diem que continuarà plovent a les comarques del sud de Tarragona. A la resta del litoral de la meitat sud podrem tenir algun ruixat al llarg del dia, però en general serà un dia de nuvolositat variable, estones amb sol, estones amb núvols, més sol que no pas ahir, i això permetrà que avui pugin una mica les temperatures màximes. Per tant, doncs, una jornada encara amb pluges cap al sud, però ja moltes més clarianes a la resta del país.
I per la nit, per la castanyada, és una castanyada de bric, de màniga llarga, però allò, primeta, o hem de patir per la pluja?
No, per la pluja, sí, per la pluja. Mira, comarques del sud, les que he esmentat anteriorment, encara tindrem pluges més espaiades, no seran ni molt menys tan fortes. Per tant, aquesta nit risc de pluges a l'extrem sud, sobretot. A la resta no ha de ploure. Si cau alguna gota a punts de la costa de Tarragona, poqueta cosa, i això sí, ens haurem d'abrigar una miqueta més, perquè tindrem menys núvols i això fa que el refredament nocturn sigui una miqueta més important. Això voldrà dir a la costa temperatures mínimes de 15 a 18 graus, que és fresca, però tampoc és un fred de plena tardor, ni molt menys. A l'interior, entre els 10 i els 13 graus aproximadament, i evidentment, si hem de celebrar la castanyada cap al Pirineu, temperatures mínimes que poden baixar lleugerament per sota dels 10 graus, però vaja, dintre d'una normalitat, o fins i tot temperatures un pèl per damunt de les normals per aquesta època de l'any, i les màximes els propers dies també tiraran una mica cap amunt.
I de cara al cap de setmana, ara deies, tiraran cap amunt, bon temps, pluges se'n preveuen, hi ha alguna cosa a l'horitzó?
Mira, doncs continuem amb la mateixa tònica, comarques del sud de Catalunya, comarques de l'Ebre, encara ruixats, clarianes, però la resta del país un cap de setmana, tant demà divendres, Demà divendres encara costa a Tarragona algun ruixat, però dissabte i diumenge, tranquil·litat, no s'esperen pluges, nuvolositat variable, tampoc serà allò d'un sol espaterrant, i les temperatures contrastades, les nits una mica més fresques, no parlem de nits fredes, parlem de nits fresques, per tant hem d'anar abrigats, però no és allò d'anar amb guants i bufanda, ni molt menys, i en canvi de dia, temperatures màximes encara lleugerament per damunt dels 20 graus. Són temperatures clarament superiors a les normals per l'època de l'any.
Gràcies, Jordi. Un cap de setmana llarg de bon temps per a la majoria. A veure com evoluciona la situació a València. Després parlarem una altra vegada amb en Jordi perquè ens porti tots els detalls sobre el que ha passat aquests dos dies a València, sobre aquests aiguats i sobre la malaurada història d'aquestes pluges a la zona. Repassats a temps i trànsit, són les 8 i gairebé 6 minuts. Fixem-nos en els titulars.
Tota la informació al matí a Ràdio Estel.
Bon dia, Júlia Julvé.
Hola, Pau, bon dia.
92 morts. Aquesta és la xifra de la tragèdia dels aiguats i les inundacions del País Valencià. Una xifra provisional. Encara hi ha munts de cotxes convertits en ferralla pels carrers i les autopistes. Tampoc s'ha pogut entrar a totes les cases ni a tots els baixos, on el fang s'acumula pels carrers. Encara hi ha desenes de persones desaparegudes. Per això aquesta xifra encara no es pot donar per definitiva. 92 morts. El govern valencià, de fet, no vol donar xifres oficials. A l'espera que els equips d'emergències, com deien, acabin de pentinar totes les zones afectades.
Sí, aquesta xifra de víctimes mortals, 92, l'han donat els diferents serveis d'emergències i forces de seguretat que participen en aquestes tasques de rescat i recerca de supervivents. La meitat de les víctimes s'han notificat al municipi de Paiporta, a la comarca de l'Horta Sud. Aquesta és una de les zones més afectades pel temporal. En aquest municipi, com a mínim, 6 víctimes eren persones grans que vivien a les residències d'avis.
A 8:45 està previst que el president valencià, Carlos Mazón, faci una nova roda de premsa per explicar les últimes novetats sobre les conseqüències d'aquest temporal. El seguirem en directe per conèixer tots els detalls. Mentrestant, ajuntaments i ciutadans denuncien que les alertes van arribar molt tard, quan ja hi havia molts municipis inundats, i l'Agència Espanyola de Meteorologia havia avisat del temporal. De fet, ho havia fet dies abans. Alguns dels veïns de les comarques més afectades van haver de passar la nit a la feina o dins del cotxe.
Sí, els batlles d'Alcúdia, Polinyà de Xúquer o el diputat de Compromís, Joan Baldoví, lamenten que els avisos van arribar a 8:45, quan ja feia moltes hores que plovia amb força. Ràdio Estel també ha recollit alguns testimonis que lamenten d'aquestes conseqüències d'avisar tard. I a Castella-La Manxa s'han de lamentar 2 víctimes mortals més, i a Màlaga, un home de 71 anys ha mort a l'hospital després de passar diverses hores dins de l'aigua.
En res, en uns minuts, quan acabem de repassar els titulars, parlarem amb el sotsdirector de programes de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, el senyor Sergi Delgado, perquè ens expliqui com s'ha d'actuar davant d'aquestes emergències, davant de rebre un avís d'aquest tipus. Un temporal que també ha tingut conseqüències directes en la mobilitat. A més de les carreteres, l'AVE entre Madrid i València no funcionarà durant com a mínim 4 dies.
Sí, així mateix ho ha avançat el ministre de Transports, Òscar Puente. Els danys a la xarxa ferroviària són molt importants i per això encara no se sap quan es podrà restablir el servei entre València i la capital espanyola. També es manté la suspensió de trens entre València i Barcelona i rodalies de la ciutat valenciana. A Catalunya també hi ha afectacions a la xarxa de rodalies per aquest temporal. A l'R17 no circularan avui trens entre Tarragona i també a Salou, PortAventura, i l'R16, que fa el trajecte entre Tortosa i València, redueix aquest servei al 50%.
A 9:45 està previst que comparegui en roda de premsa el ministre de Transports, Òscar Puente, per explicar com ha quedat la xarxa de trens al País Valencià. També intentarem seguir-lo en directe per conèixer en tots els detalls. I això sí, abans, després de la compareixença de Carlos Mazón, entre 9:45, parlarem amb David Pino. Ell és expert en inundacions, és investigador del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. Amb ell volem parlar de com s'expliquen aquestes inundacions, com s'arriba a aquesta situació en què carrers, autopistes i cases es converteixen en rius que ho engoleixen tot i provoquen la mort de gairebé un centenar de persones. Ja ho recordem, 95 morts, sumant a més dels 92 del País Valencià, els 3 que hi ha hagut a l'Etur, a Albacete i també a Andalusia. En fi, unes riuades, uns aiguats terriblement mortals. Amb ell, amb David Pino, expert en inundacions, en parlarem de tot plegat. Avui, per això, també hi ha més notícies. El Tribunal Suprem ordena a la Guàrdia Civil escorcollar el despatx del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per un delicte de revelació de secrets en el cas que investiga el frau a Hisenda de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Sí, el Suprem també ha ordenat la intervenció de tots els dispositius informàtics i telèfons, objectes i d'altres documents d'aquest despatx i que puguin estar relacionats amb aquests fets. García Ortiz està investigat per un presumpte delicte de revelació de secrets per la filtració de diversos correus entre Alberto González Amador i el seu advocat.
I relleu a la direcció de CaixaBank. El fins ara president José Ignacio Goyri-Golzarri abandona el càrrec per voluntat pròpia i serà substituït pel qui fins ara era vicepresident, Tomàs Muniesa.
Goyri-Golzarri ocuparà la presidència del banc des que CaixaBank va absorbir Bankia al març del 2021. Ara diu que plega perquè ha acabat el procés més gran d'integració del sector bancari espanyol i que per això tanca un cicle que va començar ara fa més d'una dècada.
I el govern espanyol aconsegueix mantenir l'impost a la banca durant 3 anys més, però Junts fa caure l'energètic.
Els independentistes s'han mostrat reticents a prorrogar-lo si això implicava la pèrdua d'inversions a zones com el Camp de Tarragona. I també s'han pactat canvis en la tributació de productes específics com el tabac, els combustibles o els cigarros electrònics, així com també l'impost de societat.
I el món de l'esport també pateix els efectes del temporal a València. El València ha demanat a la Lliga que se suspengui el partit contra el Real Madrid, que s'havia de disputar aquest dissabte a Mestalla.
Sí, està previst que l'òrgan es pronunciï avui dijous després de demanar a la Reial Federació Espanyola de Futbol que també ajorni el Villarreal Rayo, Castelló Ferrol, Eldense Osca i Llevant Màlaga, un temporal que ja ha obligat a ajornar diversos partits amb participació valenciana a la Copa del Rei, com el Pontevedra Llevant, el Parla València o l'Ejea Hércules.
De tot plegat, de la gestió que ha fet el govern de Carlos Mazón, de la Generalitat Valenciana, d'aquest temporal, de la gestió de les emergències, de com d'habituals s'estan convertint aquest tipus de temporals a la zona del Mediterrani, sobretot a les Terres de l'Ebre, al sud de Catalunya i al País Valencià. En parlarem a partir de les 9 en temps de tertúlia, avui amb la subdirectora del diari Ara, Carla Torró, amb el periodista de l'Agència Catalana de Notícies, Bernat Vilaró, i amb en Carles Fernández, expert en comunicació. Us ho dèiem abans, són les 8:13 del matí, ja ens està escoltant el sotsdirector de Programes de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, el senyor Sergi Delgado. Bon dia, senyor Delgado.
Hola, bon dia.
Per començar, parlant de Catalunya, ara mateix ja ha passat el perill, perquè ahir al vespre hi havia alertes sobre un perill molt alt al Baix Llobregat i al Barcelonès pels aiguats. No sé ara mateix si ja ha passat aquesta situació de perill a Catalunya.
Bueno, la situació de perill va canviant, però en aquests moments, i també durant el dia d'ahir, el focus encara continua a la zona de Terres de l'Ebre, al Montsià i al Baix Ebre, amb especial rellevància als ports, perquè hi ha hagut bastanta acumulació d'aigua i encara pot haver-hi fins al migdia aquesta precipitació intensa, d'acord a la predicció del Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, encara en el dia d'avui, sobretot en aquestes zones, molta precaució, i en general ens trobem en una situació d'inestabilitat, com ens diuen els meteoròlegs, que avui i els propers dies el que requereix és que la població estigui molt atenta a aquestes prediccions i estigui molt atent a on plou i on plou amb força, doncs, per evitar exposar-nos a situacions de risc important.
Mm. Clar, a més, aquesta situació coincideix amb un cap de setmana llarg. De fet, molta gent de les escoles, professors i mestres i els alumnes avui ja tenen festa, de fet tenen 4 dies de festa, d'altres només tenim 3 dies de festa cap de setmana llarg, però segur que molta gent aprofitarà per sortir. Això incrementa el perill? Cal prendre alguna precaució especial davant d'aquesta situació?
Bé, la mobilitat és una activitat també doncs, que requereix que ens adequem a aquesta possibilitat de pluges fortes, a tempestes, i per tant, doncs, encara que siguem de cap de setmana llarg, que estiguem de pont, que estiguem en activitat festiva, doncs, l'autoprotecció no ha de baixar. Hem de continuar doncs, consultant aquestes fonts d'informació en temps real, les alertes que es puguin emetre, però també doncs, allà on ens desplacem, doncs, consultar l'estat de les carreteres, si està plovent, si es preveu que plogui en breu. Tenim tot un conjunt d'eines disponibles, per exemple, radars del Servei Meteorològic de Catalunya, que podem anar fent seguiment d'aquesta situació i anar adaptant tota aquesta activitat que hem de fer en aquests moments. Doncs no hi ha cap instrucció, diguem-ne, de relativa a suspendre cap activitat, però sí que hi ha aquesta crida en general, avui i els propers dies, doncs estar molt atents a aquesta meteorologia, també en la mobilitat, perquè també hi ha un risc, especialment si ens movem fora d'eixos principals, és a dir, carreteres secundàries, carreteres locals, etc., camins que siguin propers a zones inundables, a rius, a lleres, aquí és on més precaució hem de tenir, i no dubtar, si trobem una situació que ens sembla de risc, doncs evitar continuar amb aquesta mobilitat, evitar continuar apropar-nos a una zona inundable, en tot cas, doncs, buscar la manera d'allunyar-nos d'aquest element de risc en el moment que percebem doncs, que això, la carretera d'acumulació d'aigua, no travessar cap zona amb acumulació d'aigua, podem pensar, bueno, em sembla que és poca quantitat, intento travessar, no. No ho intentem perquè desconeixem la fondària, perquè un cotxe, per molt gran que sigui, amb poca aigua pot ser arrossegat, i amb poca aigua doncs, no cal que siguin aquestes quantitats, diguem-ne, tan exagerades que s'han produït a la Comunitat Valenciana, al País Valencià, pot ser quantitats més petites.
Mm. Ara, parlava d'estar pendents d'on pot haver-hi aquestes pluges, però un dels problemes que va haver-hi al País Valencià el dimarts, que expliquen molts testimonis, és que allà on eren ells no plovia gens i que, de fet, les pluges més fortes eren a l'interior i que llavors el que es van trobar van ser aquestes avingudes d'aigua tan importants. No sé si aquí a Catalunya hi ha alguna zona que pugui viure's una situació similar o la geografia, l'orografia del país fa que una situació d'aquest tipus sigui més complicada de que es pugui viure.
Sí, hem de pensar que orogràficament, climatològicament i urbanísticament no tenim unes diferències substancials, sí que hi ha matisos, però no hi ha unes diferències substancials amb el territori de València i, per tant, doncs això que ha passat amb els nostres veïns, ens pot passar a nosaltres també. Això, aquesta situació, aquesta tragèdia, doncs, malauradament, ens ha de fer prendre consciència a tots, aquí a Catalunya, que això pot passar. Nosaltres la setmana passada, el dijous, fèiem doncs, una roda de premsa recordant, no?, conjuntament amb l'Agència Catalana de l'Aigua i el Servei Meteorològic de Catalunya, recordant la importància de l'autoprotecció per a aquest tipus de fenòmens sobtats i també, com bé esteu explicant, per a aquests fenòmens que plouen capçaleres i 50-60 quilòmetres d'aigües avall recull tot l'aigua i inunda. Pensem amb el temporal del Francolí, les inundacions del Francolí de l'octubre del 2019, doncs on plou a les capçaleres del Francolí i d'altres rius i aquesta aigua arrasa aigües avall i arriba fins a Tarragona, fins a la sortida mar. I són pluges, plovia aigües avall, però on va ploure fort, amb intensitats, potser no tant com ahir a València, com abans deia a València, però prou fortes es produeix. Pensem en les inundacions a Gramunt. Van morir 4 persones grans a una residència de gent gran. No plovia a Gramunt, plovia aigües amunt. Per tant, aquest tipus de fenomen que nosaltres en diem alertes hidrològiques, és a dir, un creixement de les lleres perquè plou a la conca i va recollint l'aigua durant hores, es pot produir i, de fet, doncs nosaltres el que estem fent a nivell de Protecció Civil de la Generalitat, conjuntament amb la resta d'organismes del Pla Inuncat, del Pla d'Inundacions, és preparar-nos millor per aquest tipus de fenomen. Ja des de Gramunt ens anem millorant diguem, aquestes eines i en aquests moments continuem evolucionant aquestes capacitats per anar millorant constantment. Però necessitem també aquesta pota de la ciutadania de l'autoprotecció, que la gent conegui si viu, treballa o es mou en zona inundable, i també el treball indispensable de les administracions locals, dels ajuntaments a nivell preventiu, a nivell local.
Clar, ara parlava d'aquests plans i una de les notícies destacades és que hi havia molts municipis, no em vull equivocar, però diria que era un centenar, que no tenien aquests plans d'autoprotecció. Aquesta temporal, aquesta situació que ha viscut el País Valencià farà que els apressin a que tinguin aquests plans per corregir aquesta situació, veient la gravetat del que pot passar?
Bé, a Catalunya hi ha més de 500 municipis que tenen obligació de fer el pla de protecció civil municipal per inundacions. D'aquests, aproximadament 220 el tenen en vigor. Nosaltres 200 llargs el van fer en algun moment, però han passat 4 anys i, per tant, l'haurien de revisar. I 58 municipis, i aquesta dada és bastant recent perquè hi vam tenir comissió de protecció civil i es van tramitar diversos plans també d'inundacions, doncs en aquests moments 58 municipis no el tenen fet. Nosaltres, dins d'aquest pla estratègic que tenim dissenyat i que vam presentar la setmana passada, una de les línies de treball és ajudar els municipis, ajudar a acompanyar-los, sensibilitzar-los, donar-los eines pràctiques perquè primer facin els plans i després aquests plans siguin operatius, els sàpiguin i puguin aplicar de forma concreta al seu municipi. Això és un sistema i nosaltres, de Protecció Civil, el que la manera de treballar que tenim, diguem-ne, és buscar les vies i el suport al món local perquè aquestes accions les pugui desenvolupar. Que no sempre és fàcil perquè els municipis tenen dimensions molt variables, alguns tenen uns recursos econòmics i humans limitats i, per tant, doncs, també s'ha de tenir aquesta visió i aquesta sensibilitat respecte a aquest món local que moltes vegades doncs, fa molt més del que es pot veure.
En el cas del País Valencià, molta gent ha criticat, ha denunciat que quan van rebre els avisos de la Generalitat, molts d'ells ja estaven al damunt dels cotxes per la inundació, ja estaven en autopistes o en carreteres que eren un riu i que estaven fent el que podien per no ofegar-se. Com es decideix? Qui pren aquesta decisió? Com es fa aquest moment de dir quan es llença aquesta alarma perquè no sigui massa d'hora o massa tard?
Bé, jo explicaré com treballem en el cas del sistema de protecció civil de Catalunya. La pedra angular, diguem, l'element de gestió és el Pla d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUMCAT, i tot, diguem-ne, s'inicia a partir de les prediccions, en aquest cas, del Servei Meteorològic de Catalunya. Quan aquestes prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya indiquen un nivell de risc, una predicció de pluges important, es constitueix un comitè tècnic, que és un comitè on els organismes responsables de l'aigua, en el sentit de la pluja i l'aigua en els rius, per tant, l'Agència Catalana de l'Aigua, la Confederació de l'Ebre, el Servei Meteorològic i també els serveis d'emergència i altres organismes del Pla, ens reunim per fer una valoració de quina és la situació i el possible impacte. A partir d'aquesta valoració, en funció de les prediccions, de si es preveu desbordaments de rius o no, s'emeten una sèrie de recomanacions o d'instruccions preventives a la població. Les instruccions preventives, és a dir, les ordres, la restricció, les prohibicions, són molt, diguem-ne, molt puntuals i no són ordinàries, lògicament, només en els casos en què hi ha una previsió molt clara i amb molta certesa. Quan no, són recomanacions i, en tot cas, es fa un seguiment des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, des d'aquesta sala de coordinació de protecció civil, amb tot el dispositiu d'aquests organismes que he comentat, fent seguiment de com evoluciona l'incident. En aquells casos que la informació que rebem de lo que està passant, siguin incidents, sigui pluja, sigui estat de rius i rieres, ens indiquen un risc imminent per la població, es dona a través de l'autoritat de protecció civil, del director del Pla, que és, en aquest cas, el conseller d'Interior i Seguretat Pública, es proposa les mesures restrictives i es transmeten a la població. Fins ara, que no teníem la possibilitat d'emetre una alerta als telèfons mòbils, fèiem servir els mitjans de comunicació i, evidentment, seguirem fent servir ràdios, televisions, etc., xarxes socials, i ara, a més a més, doncs, es pot emetre una alerta als telèfons mòbils. Però, en tot cas, aquesta alerta és una eina més de tot un conjunt de canals per fer arribar la informació a la població. Tinguem en compte una cosa que és molt important i volíem traslladar des de la Protecció Civil. Les prediccions meteorològiques van associades a una incertesa. Ho estem veient. Ho estem veient a casa nostra, prediccions doncs, que el servei meteorològic fa una enorme feina, però no sempre és fàcil predir exactament on i com plourà. És a dir, s'ha de preveure quan i on plourà i, a més, com això es transforma en impacte. Això és la feina que fem i la feina prèvia a poder emetre una alerta, saber que hi haurà inundacions. No és només saber que plourà molt, és tenir clar que això produirà unes inundacions i que requereix prohibir, per exemple, en aquest cas, la mobilitat de la població. Tot això és un procés que s'ha d'anar construint en temps real.
Clar, vostè ara parlava de recomanacions, d'instruccions. Una altra de les qüestions que s'ha dit és que moltes empreses obligaven els seus treballadors a anar a la feina, no?, en zones on després s'han inundat, en polígons industrials, en centres comercials. Fins a quin punt aquestes instruccions són opcionals o una empresa, un empresari, ens pot obligar a anar a la feina davant d'un avís d'aquest tipus per part de Protecció Civil, emergències, sigui qui sigui l'encarregat en aquella zona d'avisar d'aquesta situació de risc?
Bé, una cosa és una recomanació, un avís. Hi ha un avís de possibilitat de pluges fortes que produeixin afectacions. Hi ha la recomanació de limitar la mobilitat. Això és una situació. I l'altra situació que deia, que és molt excepcional, és la instrucció, l'ordre. I aquesta ordre-instrucció, que emet una autoritat, en aquest cas la Protecció Civil, en la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Interior i Seguretat Pública, és d'obligat compliment quan així es determina i s'informa com a ordre o instrucció. Per tant, hem de diferenciar les dues situacions. El que és una recomanació d'allò que és una ordre d'instrucció, com passa amb els incendis forestals, quan es dona una ordre de confinament, o altres situacions, o un confinament per risc químic, doncs també, si en inundacions es dona una ordre, és d'obligat compliment. Té també un fonament jurídic sustentat per poder ser d'obligat compliment.
Per cert, que ahir circulava el rumor que la Generalitat havia cancel·lat tots els esdeveniments previstos pel 31 d'octubre. Vostè mateix va dir que era fals. Em sembla que l'hem perdut. En fi, són les 8:27. Repassem les notícies.
Posa't al dia, al matí a Ràdio Estel.
Dèiem que ahir va córrer el rumor de que per aquesta nit s'havien suspès tots els actes i el mateix Sergi Delgado ho va desmentir a través de Twitter. Sergi Delgado és el sotsdirector de programes de Protecció Civil de la Generalitat, que ens ha atès per respondre a totes aquestes preguntes. Són les 8 i gairebé 28 minuts. Bon dia, Olma Giró. Bon dia de nou, Júlia Julbe.
Bon dia.
Gairebé, com dèiem, un centenar de persones han mort a causa de les inundacions provocades pel Dana al País Valencià, Castella-La Manxa i Andalusia. La informació és provisional i arriba des dels diferents cossos i forces de seguretat i d'emergències que treballen sobre el terreny.
Sí, la Comunitat Valenciana és la zona que s'ha vist, sens dubte, més colpejada, amb més força per aquesta catàstrofe. Ja són 92 les persones que han mort pel temporal. Tot això, segons xifres provisionals. A Castella-La Manxa són dues les persones que han perdut la vida, una a Conca i l'altra a l'Etur, Albacete. La darrera víctima mortal s'ha comptabilitzat a la província de Màlaga. És un home de 71 anys que ha mort a l'hospital després de passar diverses hores a l'aigua. Davant d'aquesta situació, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciat que l'executiu decreta 3 dies de dol, que comencen avui, i ha avançat que el pròxim Consell de Ministres aprovarà la declaració de zona catastròfica a l'àrea afectada. Pedro Sánchez viatja avui a València per conèixer l'estat de la situació.
Carlos Mazón ha comparegut aquest dimecres al vespre per confirmar que els equips d'emergències han rescatat totes les persones que han localitzat en teulades o altres espais perillosos que podien comprovar des de l'aire. Ara bé, el president no descarta que quan torni a haver-hi llum, és a dir, des d'aquest matí, des de primera hora, els equips localitzin més víctimes.
70 evacuaciones aéreas a lo largo del día de hoy hasta que las horas de luz nos las han permitido, 70. Desde el punto de vista de rescates terrestres, se han producido en el día de hoy 200 rescates terrestres, que visualmente rescatables en tejados, azoteas, no quedaría a nadie, salvo alguna sorpresa, que nunca hay que descartar.
Mazón ha fet una crida a la població, en especial a la gent de la província de València, que no ocupin les carreteres perquè són d'ús preferent per als equips d'emergències.
I també ha demanat que si apareix algun desaparegut es comuniqui al telèfon que dona servei als familiars perquè ja no se'l segueixi buscant. El telèfon que han habilitat és el 900-365-112.
De fet, estem pendents de la compareixença que ha de fer el president valencià per actualitzar la situació en breus minuts. Com dèiem, el País Valencià està en la zona que s'ha endut la pitjor part dels aiguats i on s'han concentrat la majoria de víctimes mortals. Els veïns denuncien que les alertes es van enviar tard.
Sí, ho explicava, per exemple, un dels veïns afectats, en Salva Garrido, a Ràdio Estel. Va haver de passar la nit de dimarts a la feina perquè es va veure sorprès per aquest temporal.
Pues amb molta desinformació, la veritat. S'ha activat l'alerta provincial que arriben missatges al mòbil i tal, però se'ls sentien que no es moguen, que no deixin d'on estaven. Però el primer avís va arribar 50 minuts després de que desbordara la carretera, no va dir el riu, però era una carretera on l'aigua s'emportava els vehicles.
Un altre dels testimonis és la Sònia, que treballa al polígon industrial El Oliveral a Riba-roja del Túria. Dimarts també va sortir de la feina i es va veure sorpresa per una forta pujada del nivell de l'aigua que va estar a punt d'acostar-li la vida.
En 10 minuts l'aigua va créixer gairebé 2 metres i es va agafar. Ens va agafar, jo anava amb 3 companyes i vam haver de pujar amb els cotxes i els cotxes se'ls van dur l'aigua. Tots, vull dir, milers de cotxes perduts. Però vam poder pujar un cotxe d'un cotxe a un altre i a una valla. I allà a la valla, bueno, la tormenta era terrible, l'aigua no parava de créixer. I vam tenir la sort que una persona, perquè en aquestes situacions doncs, hi ha una gent. I ens va veure des d'una empresa que hi havia al costat i un senyor es va llençar l'aigua amb una mena de colxoneta petita i ens va venir a buscar. Vam fer dos viatges perquè s'estava posant molt malament el temps i ens van donar roba i tal i ens van salvar.
Avui al País llegim diversos testimonis d'Aldana. Parlen amb en Ximo, un veí de 57 anys de Paiport, un municipi de 25.000 habitants i un dels epicentres de la tragèdia. Només allà s'hi han notificat de moment 40 morts.
A Paiporta només s'hi pot accedir caminant. La imatge, llegim, és devastadora. L'aigua s'ha apropiat completament del territori. Entre altres testimonis que posen la pell de gallina, el País ha pogut parlar amb en Ximo, veí del municipi que gairebé perd la vida arrossegat per un torrent. Per sort va poder enfilar-se una caseta d'obra. Allà s'hi va estar gairebé 3 hores amb 8 persones més. Abans, però, va poder ajudar una parella de persones grans i a dues noies joves que encara no es pot treure del cap. En Ximo va poder apuntar-se al telèfon d'una d'elles i ha intentat posar-s'hi en contacte, però no dona senyal. Ell vol pensar que el mòbil s'ha mullat. Explica que tenia agafada una d'aquestes noies de la mà, però que el corrent se la va endur.
I el periodista José Luis Sastre, natural d'Alberic, un municipi del País Valencià, a la comarca de la Ribera Alta, escriu un article avui també al País. Es titula Una angústia indecible i recull el sentiment de molts valencians.
Explica que ell va créixer a la ribera del Xúquer i que tenien molt present el perill de la gota freda, de les fortes pluges, que sempre tenien a mà una llanterna i que baixaven les persianes i pujaven als pisos de dalt amb forts episodis. També parla del trauma de la pantanada de Tous del 1982. Diu que a València saben el que són les inundacions i coneixen de ben a prop el perill de l'aigua, que han tret el fang amb escombres i cubells, que han portat mantes a desallotjats i que han calculat el valor de les destrosses altres vegades. Però que això d'ara no ho havien vist mai, que això no han estat torrents o inundacions a zones concretes, tampoc cotxes apilonats ni ponts que se'ls han dut al corrent, ni tornados o rius a punt de ser desbordats, que aquesta vegada han estat tots aquests elements junts. Escriu que ara la província de València ha d'afrontar el dol i les preguntes, però també el repte d'una reconstrucció inèdita que va més enllà del fet material.
Són moltes les veus crítiques, tant de ciutadans com de dirigents polítics, que s'han sentit en les darreres hores per retreure la gestió del temporal que ha fet el govern valencià. Els ajuntaments denuncien que no van rebre cap avís fins molt tard, quan ja hi havia molts municipis que s'havien inundat.
Sí, tot i que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ja havia avisat del perill d'un desbordament del riu Magre, Protecció Civil no va enviar un avís per mòbil a la ciutadania fins a 8:45 del vespre. En aquell moment, la pluja feia hores que queia amb molta força. En parla Andreu Salom, alcalde d'Alcúdia.
El que ningú esperava, perquè no teníem cap avís, no teníem cap cap informació al respecte, és que un poc abans de les 6 de la vesprada, el riu Magre, al seu pas per l'Alcúdia, desbordara, sense possibilitat de poder alertar, de poder avisar.
A les crítiques també s'hi han sumat l'alcalde de Polinyà de Xúquer, Òscar Navarro, i el tinent d'alcaldia de Cullera, Javier Cerveró.
Hi ha d'avui encara informació zero i hem anat tenint que improvisar davant de la marxa, intuint allò que estava passant.
La informació que tenim era escassa i veiem que en diverses poblacions de la Ribera Alta estaven desmuntant-se i, per tant, pues tota la nit en vela.
Seguim pendents de la compareixença de Carlos Mazón. Joan Baldoví, de Compromís, ha assenyalat que més endavant s'hauran de demanar responsabilitats.
Avui és dia d'arrimar el muscle, d'atendre les indicacions d'emergències, però segur que vindrà el dia, ja no molt tardar, de demanar responsabilitats, perquè les hi ha.
Per altra banda, també denuncien la decisió de Carlos Mazón d'eliminar la unitat d'emergències valenciana que va impulsar el govern anterior del Partit Socialista, Compromís i Podem. Aquest va ser una de les primeres decisions d'Amazon quan va arribar al govern de la Generalitat dient que es tractava d'un xiringuito.
Ara fa un any l'executiu de PP i Vox van suprimir-lo quan només feia uns mesos que l'havia creat el socialista Ximo Puig. Aquest últim havia anunciat la unitat l'any 2020 en plena pandèmia del coronavirus per millorar la coordinació a la resposta a catàstrofes naturals com incendis o inundacions. El nou govern popular la va tancar perquè considerava que era una despesa innecessària. Carlos Mazón parlava així de la unitat d'emergències al novembre del 2023.
No puede ser que el resumen de la Generalitat sea más directivos en despachos, el gobierno más caro de la historia, que es el que tiene Ximo Puig en estos momentos, crean nuevos chiringuitos, como esta nueva V, que enfrenta a cuerpos de bomberos entre sí y que lo que no está es reforzándolos, ayudándolos, dando equipamiento y protegiéndolos, ¿no?
Fons del gabinet d'Amazon han tret pit de la decisió presa en aquell moment, assegurant que l'Uber era una agència fantasma, sense bombers, materials ni tampoc oficines. Han assenyalat que era un decret que no comptava amb cap tipus de suport al darrere i que mai va arribar a materialitzar-se.
De fet, d'això es tractava, que el govern de Ximo Puig havia posat les bases i que Amazon hi posés els recursos perquè tingués un sentit. Ell va decidir tancar-ho tot plegat. Comissions Obreres ha centrat les crítiques contra les empreses que van obligar els treballadors a anar a la feina, tot i saber de sobres el risc d'inundació que hi havia.
Sí, segons el sindicat, l'EMET va emetre amb antelació suficient l'avís de fenòmens meteorològics adversos per preveure aquesta catàstrofe. Tot i això, afirmen que es va obligar molts treballadors a anar al seu lloc de feina, posant en risc un gran nombre de persones. El sindicat ja s'ha posat a disposició dels afectats i ha exigit també a les administracions una investigació a fons de tot el que ha passat perquè s'adoptin les mesures sancionadores necessàries, sense descartar si s'escau també les responsabilitats penals.
Les complicades condicions meteorològiques també han tingut afectacions directes sobre la mobilitat i el transport ferroviari, tant el que connecta el País Valencià i Catalunya com l'AVE entre Madrid i València, que no funcionarà durant almenys 4 dies.
Sí, els danys a la línia d'alta velocitat entre totes dues ciutats són molt importants i, segons el ministre de Transports, Òscar Puente, no sembla possible reprendre el servei en els pròxims dies.
Sembla que podem escoltar ja en directe el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que està preparat per comparèixer des de l'IANA, des del centre d'emergències. L'escoltem en directe.
Des de primera hora, com todos sabéis, están reactivando las entradas, la actuación de todos los efectivos en los municipios, lógicamente en los núcleos urbanos, lógicamente con las operaciones que consiguientes a todo el día de ayer, hasta altas horas de la noche, dedicado fundamentalmente y prioritariamente, como no puede ser de otra manera, a las personas, a las vidas, al seguir hallando y al seguir trabajando con los elementos que tienen que ponerse en marcha dentro ya de cada uno de los núcleos urbanos donde se van entrando. Paralelamente a esto tenemos que seguir y tenemos que prever los días que van a venir a continuación. Y por eso estamos trabajando ya en las ayudas y estamos trabajando ya en los decretos que en los próximos días vamos a poner en marcha. En este caso, el presidente de la Diputación y la Generalitat Valenciana ya trabajamos coordinadamente en ayudas. que además serán ampliables y serán compatibles con las que pueda anunciar el Gobierno de España, con el que estamos en coordinación. Hoy mismo podremos hablarlo con el presidente Sánchez. Pero en cualquier caso quiero decir que las áreas económicas y las áreas de infraestructuras de la Generalitat Valenciana, de la misma manera que de la Diputación Provincial, ahora tomará la palabra el presidente de la Diputación, paralelamente a toda la acción prioritaria, a la acción de atención a las personas, también empiecen a trabajar ya preventivamente en dar una solución rápida, adecuada a la restitución de los niveles de vida por los que también tenemos que luchar y por los que también tenemos que trabajar. Por tanto, quiero empezar diciéndoles que la Generalitat Valenciana ya tiene ultimado un primer decreto que previsiblemente podremos aprobar el próximo martes en el próximo pleno del Consell, donde prevemos...
Compareixença en directe des de València...
Estàvem sentint la compareixença de Carlos Mazón, del president valencià, que està parlant d'aquestes ajudes a... que començaran a donar tant la Generalitat Valenciana com la Diputació de València. També comentava aquesta reunió que mantindrà amb el president Pedro Sánchez, que s'està desplaçant cap a València per veure la situació, per poder comprovar des del terreny el que ha passat a València. Seguim amb l'informatiu. Estàvem explicant aquestes complicades condicions meteorològiques, aquestes complicades situacions que han provocat problemes a la xarxa ferroviària, Júlia.
Sí, el ministre Òscar Puente ha explicat que estan a l'espera de tenir un diagnòstic definitiu de danys per poder determinar el temps definitiu que es trigarà a restablir la circulació d'AVE entre Madrid i València, i també es manté la suspensió de trens entre València i Barcelona i Rodalies de la Ciutat Valenciana, encara que DIF matisa també que es podrien recuperar les pròximes hores en funció de l'evolució del temps i també de l'estat de la infraestructura. I a Catalunya també hi ha afectacions a Rodalies per aquest temporal. A l'R17 avui no circularan trens entre Tarragona i Salou Port Aventura, i l'R16, que en aquest cas fa el trajecte entre Tortosa i València, redueix el servei al 50%.
Seguim escoltant què diu Carlos Mazón sobre aquestes ajudes que preveu donar a la Generalitat Valenciana.
Estaciones de 250 millones de euros que se sumarán a la partida que la Diputación Provincial de Valencia trasladará a continuación. Por tanto, en un primer momento preparamos y aprobaremos 250 millones de euros, insisto, ampliables según avance la valoración de los daños materiales, y que serán, en cualquier caso, es importante decirlo, compatibles y sumatorios con los de otras administraciones públicas. Cuatro grandes bloques serán los que aborden estas ayudas, en las que, insisto, ultima ya los departamentos económicos y infraestructuras, especialmente la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y la Conselleria...
Ja ho sentiu, 250 milions d'euros en ajudes que preveu donar al govern valencià. Ara fa gairebé 48 hores de les primeres inundacions. Per posar-hi una mica de perspectiva, ens torna a acompanyar el nostre home del temps, en Jordi Miralles. Bon dia de nou, Jordi.
Hola, Pau, bon dia.
Anem a pams. Ara que ja s'han pogut mirar bé les dades, quanta aigua va arribar a caure en aquesta zona el dimarts? Van ser aiguats molt localitzats en algunes ciutats molt concretes?
Ja van ser, si parlem de nombres, serien 631 litres d'aigua per metre quadrat a Torís, a la Ribera Alta. Després tindríem els gairebé 500, 491 concretament a Xiva, 435 a Bunyol, a Requena van caure 315, a Pedralba van caure 394. Tot això ha caigut en poques hores, de fet, en unes 8-10 hores. Estic parlant de quantitats en total en dos dies, però de moltes d'aquestes localitats van caure més de 150 litres d'aigua per metre quadrat en tan sols una hora. I això, evidentment, que és bastant impossible de poder-ho retenir de cap de les maneres. Per tant, els números són aquests, són de les pluges més importants, però històricament encara hi ha hagut pluges més fortes, fins i tot.
Clar, em deies això, eh? Molts experts i gent de la zona diuen que aquests aiguats són molt típics, de fet, també són molt típics de Catalunya, de la tardor mediterrània, per dir-ho així. Quins altres grans aiguats hi ha hagut a la història del segle XX del País Valencià? Quins moments podem recordar meteorològicament en aquest sentit?
Mira, si parlem del segle XX, hem d'anar, per exemple, no tan lluny, hem d'anar 5 anys enrere, al sud d'Alacant, 543 litres d'aigua per metre quadrat en un parell de dies, va provocar 6 morts i les pèrdues de més de 1.000 milions d'euros, per tant, no està tan lluny. Després, si anem una miqueta més enrere, ens hauríem d'anar 42 anys enrere, a l'octubre del 82, va haver-hi la pantanada de Tous, va ploure, van arribar a ploure més de 1.000 litres d'aigua en 24 hores, és, de moment és rècord a qualsevol punt de la península, i això doncs, el que va provocar és el trencament d'una presa, i evidentment tota l'aigua de la presa es va emportar tot el que va trobar per endavant. Després, la important també d'aquest últim segle, ja també segle XX, a l'octubre del 57 es van arribar a registrar més de 80 morts, això va passar també a València, es va desbordar el riu Túria, van caure més de 600 litres en un parell de dies, i si fem ja una perspectiva més històrica dels últims 800 anys, més o menys, de mitjana, cada 15 anys el riu Túria es desborda el seu pas per València. Per tant, si passa cada 15 anys, vol dir que allà de la vida d'una persona pot veure moltes vegades que els aiguats al País Valencià és un fet normal, i també diem una cosa, arran que l'atmosfera estigui més calenta, això vol dir molta més energia, i per tant aquests fenòmens meteorològics tan intensos poden augmentar la seva freqüència també de cara als propers anys.
Moltes gràcies, Jordi, per donar-nos el punt de vista meteorològic d'aquests aiguats. Merci per la teva connexió. I us ho dèiem en portada, també podem parlar ara a aquesta hora amb l'investigador del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb el David Pinó. Ell és expert en inundacions. Bon dia, David. Hola, bon dia, David, ens sents? Sembla que no podem connectar ara mateix amb ell. El que us estem comentant és aquesta situació que s'està vivint al País Valencià, que mica en mica es comença a recuperar dels aiguats. Però a banda del País Valencià, el govern espanyol centra també la seva preocupació en les províncies de Cádiz i Sevilla, que estan en alerta després dels efectes devastadors que aquesta dana ha provocat a diversos municipis de l'estat, Júlia.
Sí, segons el gabinet de crisi del Ministeri de l'Interior, els efectes d'aquest temporal al País Valencià i Castella-La Manxa ja han arribat al punt màxim de gravetat, i ara també se segueixen de prop aquestes tempestes a l'oest d'Andalusia. Aquest dimecres les pluges han afectat també diversos municipis gaditans com Jerez de la Frontera, amb carrers inundats i problemes de trànsit, això sí, sense lamentar gaires danys personals.
I aquí a Catalunya seguim pendents d'aquests aiguats que poden afectar els ports. Ara sí que em sembla que ens sent el David Pinó. Ell és expert en inundacions, investigador del Departament de Física de la Universitat Politècnica. Bon dia, David.
Bon dia, bon dia.
Ara escoltàvem el nostre home del temps, en Jordi Miralles, que ens deia que va haver-hi aiguats de 300, 400, 500 litres per metre quadrat en molt poca estona en alguns municipis, en zones molt concretes, i ens ho deia, és molt difícil contenir aquest nivell d'aigua en un punt. Com a expert en inundacions, com veus aquesta situació? Creus que és impossible de retenir aquestes quantitats d'aigua en embassaments o en cabals de rius controlats?
Sí, efectivament. Aquest tipus de fenomen, que no és inhabitual, és extrem i és poc freqüent, però passa de tant en tant a la vessant mediterrània, és molt difícil, primer, de preveure exactament on plourà tot això. És a dir, podem tenir, i les alertes han funcionat, les alertes meteorològiques han funcionat molt bé, podem tenir l'alerta vermella, però és impossible dir on cauran exactament els 500 litres per metre quadrat, com exemple. Però, per tant, el que hem de fer és, tenint aquestes alertes, preveure, perquè sí que és difícil, si un poble passa un torrent al costat, que aquest torrent no es desbordi, amb aquestes quantitats d'aigua, que estem parlant de quantitats d'aigua que cauen en unes poques hores, 8 hores, que són les mateixes quantitats que cauen en un any, perquè ens fem una idea, en aquesta regió. Per tant, un cop sabent que això pot passar, el que hem de tenir és, primer, un sistema d'alertes i després avisar la població perquè estiguin previngudes i perquè la seva activitat normal d'un dia normal tinguin clar que no es pot fer, potser.
Clar, com es poden preparar les ciutats, els territoris, davant d'aiguats d'aquesta magnitud en tan poques hores? És a dir, hem d'entendre que potser hi ha zones on ara mateix hi ha cases i hi ha barris sencers de gent que potser no s'hi pot construir per aiguats que potser n'hi ha un parell en 50 anys, per dir-ho així?
Sí, hi ha dos temes. Primer és que potser hem ocupat el territori i som molt més dels que érem fa, evidentment, 200 anys, especialment a la vessant mediterrània. La vessant mediterrània ha augmentat la seva població moltíssim i, a més, hi ha també població de segones residències. Per tant, hem augmentat moltíssim. Hem construït potser allà on no s'havia de construir, allà on passava una riera, on passava un petit torrent. És a dir, hem ocupat el territori. I després hi ha un altre problema, que és que les ciutats, és a dir, moltes de les inundacions, no tant a la zona, però a algunes ciutats que està passant, per exemple, si eres de la frontera, ahir també es va inundar, no estan preparades per rebre aquesta quantitat d'aigua, també. Per tant, s'inunden de manera sovint. Són inundacions pluvials i no de torrents o de rius. El que hem de pensar és, primer, com ocupem el territori, segon, per quin tipus de pluges o de possibles inundacions prevem les nostres infraestructures. Per posar un exemple, perquè jo crec que la gent està molt més acostumada, és el terratrèmol. Els edificis es projecten on hi ha risc de terratrèmols per aguantar un terratrèmol d'intensitat la que sigui. Uh-huh. Doncs per les inundacions hauríem de fer una previsió igual, i la meva sensació és que durant els darrers anys no l'hem feta. Pot ser per desconeixement o potser perquè no hem volgut fer-la. Això ja no ho sé.
Mm-hmm. Clar, ahir, per exemple, per les xarxes socials es feien reculls d'aquests municipis que han patit aquestes conseqüències dels aiguats, i en molts d'ells el que es veia era que s'havia construït, ara ho dèiem, són molta més gent i s'ha construït en molts llocs, que s'havia construït en zones que abans eren... camps, que eren horts. Clar, en aquest sentit, se li està traient espai a l'aigua? S'està intentant canalitzar una aigua que, com sempre es diu, sempre busca el seu camí, sempre recupera el seu pas i acaba emportant-se tot allò que troba per davant?
Per suposat, això és clar. És a dir, el que hem de tenir clar és que en riscos naturals, quan una cosa passa, ha passat abans. Potser no ho sabíem, això sí que pot ser, però si s'inunda casa teva, és perquè casa teva s'havia inundat ja, gairebé amb tota seguretat. És a dir, és molt, molt, molt difícil que sigui la major inundació que hi ha hagut a la història d'aquell lloc. Quina és la diferència? Que quan hi havia inundacions abans, doncs potser vivia molta gent o no hi vivia ningú allà. Per tant, està clar que hem construït i hem ocupat el territori llocs on va haver inundacions, i aquestes inundacions es repeteixen amb una certa freqüència. Evidentment, les més grans triguen més a repetir-se, i les més petites, que potser inunden els garatges, els baixos, sense causar víctimes mortals, no passen tan sovint. Però el que està clar és que si una cosa passa ara, ha passat en el passat amb pràcticament 100% de probabilitat.
Mm. També hem vist diverses imatges de ponts ensorrats o, com a mínim, malmesos, que no es pot passar i que, a més, s'està deixant molts pobles incomunicats per aquesta situació. Clar, això ens ha d'ajudar a entendre la magnitud, la violència de l'aigua. És a dir, en el moment en què hi ha ponts que se'ls arrossega o que descalcen els pilars i es trenca la calçada i ja no s'hi pot passar ni a peu ni amb cotxe, això demostra la violència amb la que va arribar a baixar l'aigua?
Sí, efectivament. O sigui, si un pont és incapaç d'aguantar la violència amb la que baixa l'aigua, cap humà, cap persona pot estar allà a prop quan baixa l'aigua. Per això ho he dit abans i insisteixo, vull dir, si el sistema d'alertes funciona, el nombre els danys materials són difícils d'evitar perquè no podem posar barreres a l'aigua en aquest tipus d'esdeveniments, però els danys humans es poden reduir molt. El risc zero no existeix, però els danys humans es poden reduir bastant, sabent tot el que sabem de la violència de l'aigua, tot el que sabem de la freqüència d'aquest tipus d'episodis i tot el que sabem de com aquests episodis produeixen, aquests episodis de pluja produeixen inundacions, desbordaments, augments de cabal espectaculars en els torrents, rieres, o rius fins i tot més grans, com el Túria, heu comentat l'any 57.
Mm-hmm. Que, per exemple, això li anava a preguntar, als anys 50 va haver-hi aquest desbordament del Túria i la decisió de les autoritats de l'època, el règim franquista, va ser desviar el tram final del Túria i que ja no passés tant pel centre de València, sinó que passés justament per la zona que s'ha inundat ara. Dic, no sé si aquests canvis i aquestes manipulacions, per dir-ho així, del curs natural dels rius, dels torrents, dels barrancs, és viable, és una solució que es pugui posar en pràctica. També ho dic veient, perquè entenc que ara, amb tot el que ha passat, segurament que molts polítics, molts intentaran proposar això, no?, que es canalitzi més, que es pavimenti més. No sé si aquesta és la solució davant d'aquestes situacions.
Hi ha solucions, és a dir, les preguntes en ciència són les mateixes, les respostes van canviant en funció del coneixement. I ara sí que hi ha solucions en el sentit de, per exemple, el que s'ha fet durant molts anys al Rieres, i tenim exemples al Maresme, que és posar ciment a les Rieres, ara això s'està anant enrere i el que s'intenta és el que es diu renaturalitzar els rius i les Rieres. És a dir, que l'aigua segueixi el seu curs natural i en la mesura del possible que l'aigua es desbordi o que les inundacions importants passin fora de les poblacions. De tal manera que si la inundació important passa al camp, evidentment hi ha danys materials, conreus, però no, els danys humans es redueixen molt, perquè l'aigua que arriba a la població és més, el cabal és més baix, perquè ja s'ha desbordat abans. Hi ha solucions d'aquestes que s'estan, vull dir, a tota la Unió Europea, perquè ens fem una idea, són solucions que s'estan implementant i que aquí s'implementaran, i això redueix, evidentment, pot reduir el nombre de víctimes. Però el nombre de víctimes, la meva sensació és que es redueix sobretot amb la gestió de la inundació o de les precipitacions importants. Perquè feu una idea que això, evidentment, costaria molts diners, fer-lo per totes les poblacions, això, però ara ja ens està costant diners, això. És a dir, aquestes inundacions, i com ha de ser, ens costarà diners a tots, perquè això s'ha de renovar, s'ha de pagar, etc. Però ens hem de preguntar què compensa més, si anar pagant regularment cada cop que hi ha una inundació o fer una actuació que evidentment tindrà un impacte econòmic, però que serà una solució a més llarg termini, perquè s'entenguem. És a dir, solucionarem coses pels propers anys. I l'exemple de València està molt ben posat. Al Pirineu hi ha un poble que es diu Pont de Bar que es va traslladar de lloc, perquè s'inundava regularment, o ara penso en les cases d'Alcanar, que s'ha inundat 3 vegades en els darrers 5 anys, i el seu alcalde, que a la tercera inundació va dir, escolta, aquí s'ha de fer alguna cosa perquè això no pot ser que passi regularment. Aquí què s'ha de fer? Bueno, jo crec que és una pregunta que hem de contestar entre tots, entre cometes. És a dir, és una pregunta perquè és una pregunta a llarg termini. I és una pregunta que tindrà un impacte econòmic, però probablement serà més petit que l'impacte econòmic que suposarà anar pagant cada cop hi ha una inundació que les projeccions climàtiques ens diuen que probablement seran més freqüents i amb més intensitat.
Mm-hmm. David Pino, investigador del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya, expert en inundacions. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí aquí al matí a Ràdio Estel.
Moltes gràcies.
I les mostres de condol i de suport cap a les zones afectades no han parat d'arribar en les últimes hores. Pel que fa a l'àmbit religiós, les pregàries de la jornada del clergat que s'ha fet aquest dimecres a l'abadia de Montserrat han estat justament per les víctimes de la Dana.
Sí, així ho explica el prior i portaveu del monestir de Montserrat, Bernat Juliol.
Aquesta nit hem viscut uns episodis tràgics a València amb les inundacions. Almenys quan he llegit els diaris d'aquest matí hi havia 52 morts, ja moltes víctimes. I evidentment des de Montserrat, i jo crec que en aquest moment que hi ha hagut també aquesta comunió de tots els capellans de Catalunya, ens solidaritzem amb totes les víctimes. Estem al costat dels que han sobreviscut, però que ara es troben en moments de dificultat. I evidentment la nostra pregària i el nostre suport en tot allò que sigui possible.
I d'altra banda, l'arcabisbe de València, Enric Benavent, ha lamentat que les parròquies més afectades es troben a les comarques del sud.
La situació, em sembla, més crítica està en les parròquies de la comarca de l'Horta Sud. Algunes parròquies, concretament, em sembla que Catarroja, Albal, Massanassa, que ahir ja es parlava d'una víctima mortal en Massanassa, però no he pogut contactar amb el rector de les parròquies perquè les línies telefòniques no em permeten contactar amb ells.
Doncs la pluja prevista per avui a Catalunya manté en alerta el govern de la Generalitat, que té activat el comitè tècnic per fer seguiment del temporal i avisar, en cas que sigui necessari, la població. Amb tot, es descarta, de moment, entrar en la fase de